Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. El transport públic a les Balears continua sumant adeptes, en especial entre els residents, i registra un nou rècord de viatgers. Segons el balanç oferit avui per la Conselleria de Mobilitat, el 2025 tanca amb 41.300.000 viatgers en els busos del TIP, el metro i el tren, dada que suposa un 5% més que l'any anterior i, atenció, un 23% més que el 2023. La targeta única, les millores en freqüències, en horaris, el manteniment a l'hivern de les rutes de l'aerotip, nous vehicles, són arguments que esgrimeix la conselleria per explicar les raons de l'èxit del transport públic, ajudat, sense dubte, per la gratuïtat del servei des de fa 3 anys. El transport és un assumpte destacat del dia, avui que hem sabut que el Consell d'Eivissa vol reduir un mes el període de limitació de control de vehicles. Diuen que s'ha vist que a principi de juny i a final de setembre no s'arriba al topall màxim. Helena Gregori, bon dia.
Bon dia. A més, proposen reduir en 1.250 el sostre de vehicles que podran circular durant l'estiu. Seran 19.000. El Consell accelera així aquesta implantació de la xifra òptima que l'estudi de capacitat va fixar en 17.600. Una altra novetat és que es redueix un mes el període de limitació, que començarà a partir d'ara, el 15 de juny, i acabarà el 15 de setembre.
Gràcies, Helena. Avui és dimecres 4 de febrer. Facundo Tenagles, el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Les Balears acaben el 2025 amb rècord d'autònoms, 101.000.
Són un 2% més que un any abans. La construcció és el sector que aglutina més treballadors per compte propi, un 19%, seguit del comerç i l'hostaleria.
A Menorca s'investiga l'empresa constructora del geriàtric de Maó per presumptes negligències. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials del Govern sosté que hi ha diverses partides mal executades i vol depurar responsabilitats. El nou centre per a persones majors està construït i equipat, les obres recepcionades i els interns preparats pel trasllat. Però les nombroses deficiències detectades obliguen a fer-hi noves actuacions i la seva entrada en funcionament no s'espera abans de finals d'any.
A Mallorca, Manacor agilitza les llicències d'obra gràcies a la normativa aprovada pel govern. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament ja n'ha atorgat 4 i en té 8 més en tramitació en pocs mesos. La normativa permet que les entitats privades de certificació urbanística ECU que autoritza el Consell Insular puguin externalitzar la tramitació. El consistori només resol les llicències sense haver de valorar el seu contingut i el temps d'espera s'ha reduït de 2 anys a 3 mesos.
Tot això en el Dia Mundial contra el Càncer, una malaltia que continua a l'alça en casos diagnosticats en part també pels hàbits de vida. En parlarem en els pròxims minuts i pel que fa als esports, Pablo Ortell ha confirmat que l'objectiu del club en aquest mercat era evitar la sortida de jugadors importants de la plantilla. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El director de futbol del Mallorca ha dit que la principal idea era mantenir el bloc de jugadors que ja es tenia i ha confirmat l'interès d'altres clubs per Omar Mascarell, en qui haurà de negociar la seva renovació, i Javi Llebrés. A més, Ortell ha confirmat la necessitat que tenia la plantilla només a les bandes, posició que ha reforçat en les arribades de Sito Luvumbo i Justin Kalumba, i ha reiterat la confiança que té la directiva en l'entrenador Jagoba Arrasate. Tant Pablo Ortiz com Alfonso Díaz han reconegut que, pel que fa als fitxatges, la gran inversió es fa al mercat d'estiu i que tots els doblers que s'ingressen van destinats a dur jugadors que millorin i complementen l'equip.
Tot això quan falti un quart per a les 3 i després, ja ho sabeu, arriba la crònica cultural, avui protagonitzada per Antoni Gaudí i Blai Bonet. I pel que fa al temps, les previsions no han fallat i ha arribat ja la borrasca Leonardo. Marc Calentell, bon dia.
Bon dia. Hem començat la jornada en cel tapats i amb aquestes precipitacions, en general totes febles, unes pluges però que van a menys i ja per avui que a vespre esperam més estones de sol Aquest ruixat ja serà en història. De totes maneres, no quedarà el cel completament destapat. Tindrem també núvols, sobretot cap a punts d'Eivissa, Formentera, fins i tot ponent de Mallorca. I per demà, una situació marcada per l'ambient variable. De matí, de cel tapat, sobretot a Eivissa, Formentera i també punts de Mallorca, amb pluges febles, parlant de plugins, ben poqueta cosa, que no esperem que arribin a la meitat est de l'arxipèlag. I a partir de migdia tindrem més ullades de sol arreu de les illes, no tindrem precipitacions, i tot això amb temperatura que té tendència a pujar, tant les mínimes d'aquesta pròxima nit com també les màximes. Demà els valors quedaran en general entre els 16 i 19 graus, fins i tot freguent els 20 cap a punts del nord i est de l'illa de Mallorca, tot això per mort del vent de component sud-oest, que bufarà moderat i s'intensificarà, i parlarem de cots forts durant el cap vespre. Atenció a aquest vent, que deixarà un temporal marítim important cap en el sud i oest de cada una de les illes, amb onades que poden superar els 5 metres d'altura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
El transport públic a Mallorca bat tots els rècords i per primera vegada supera els 40 milions de passatgers en un any, el 2025. Una dada que suposa un increment d'un 5% respecte d'un any abans, però d'un 23% si agafem com a referència només dos anys enrere. A més, és una alta xifra que ha destacat avui el govern, és que 3 de cada 4 usuaris és resident, un perfil que va clarament a l'alça, sobretot gràcies a la gratuïtat del servei per a aquells que tinguin les targetes de transport.
De fet, aquest perfil, el de resident, és pràcticament únic en el cas del metro i dels trens, ja que són línies que connecten nuclis i pobles sense pas turístic. En el cas dels busos, els illencs suposen un 64% i la resta són visitants, ja que en aquest cas sí que hi ha rutes cap a zones d'estiuetge. En tot cas, els busos són el transport públic més emprat. En total, l'any passat varen viatjar prop de 30 milions de passatgers. Segueixen els 9,2 milions del tren i els gairebé 2 milions i mig del metro. El conseller de Transports, José Luis Mateo, assegura que la ciutadania respon a l'aposta feta pel govern pel transport públic.
Nuevo récord de viajeros del transporte público interurbano en Mallorca y además más usuarios residentes que nunca. Dejando muy claro que desde el govern de Marga Proens, desde este govern y desde esta conselleria y esta dirección general, la apuesta por el transporte público es una prioridad desde el principio de legislatura.
Els motius que justifiquen l'increment de passatgers són diversos. La perllongació de la línia de metro fins al Parvit, l'establiment de noves rutes de busos amb vehicles amb més capacitat i l'allargament de les connexions d'aerotip tot l'any. També afecten els serveis especials que s'han fixat per dates clau, com celebracions, concerts o revetlles. Però per damunt de totes, un motiu clar: la gratuïtat del servei. Això sí, el conseller manté que l'Estat no subvenciona tot el que costa que sigui de franc el servei per als residents. Enguany té previst abonar poc més de 60 milions d'euros, quan calculen que s'haurien de ser prop de 150.
El coste del transporte público en nuestras islas tiene que quedar muy claro que la práctica, bueno, la mayoría, bueno, gran parte de esa cantidad es el govern de les Illes Balears, el Ayuntamiento de Palma y los consells insulars. Esos son quienes realmente pagan la gratuidad del transporte público en las Illes Balears.
Ara mateix, 608.000 persones residents a les Balears disposen de la targeta intermodal o la targeta única que permet viatjar tant en tren, metro, com els busos del TIP i l'MTE a Palma. De fet, des del mes d'octubre s'han emès més de 50.000 títols, sobretot de persones que fins ara han fet servir la targeta ciutadana per als busos municipals de Palma i que a partir de març ja no podran fer servir aquesta targeta per a viatjar.
I no deixem de parlar d'assumptes relacionats amb el transport perquè el Consell d'Eivissa vol reduir un mes el període de limitació de control de vehicles, explicant s'ha observat que a principi de juny i a final del mes de setembre no s'arriba al topall màxim.
A més, proposen reduir en 1.250 el sostre de vehicles que podran circular durant l'estiu. Seran de 9.000. El Consell accelera així la implantació d'una xifra òptima que l'estudi de capacitat va fixar en 17.600 cotxes. Una altra novetat és que també es reduirà un mes aquest període de limitació. Començarà dia 15 de juny i acabarà el 15 de setembre.
Això al mateix temps que el Consell de Mallorca segueix fent feina en la redacció de la llei que ha de regular l'entrada de vehicles a l'illa i no s'atreveix encara a dir quan entrarà en vigor. Amb tot, sembla complicat que s'aprovi ahir al Parlament abans de l'estiu.
El conseller de Mobilitat de Mallorca s'ha reunit avui en la patronal del lloguer turístic i aviat convocarà els partits. Abans també visitarà Eivissa, com dèiem, ja s'ha establert una quantitat màxima de cotxes. Fernando Rubio insisteix que la realitat a Mallorca es diferent, ni que sigui perquè és més grossa, i per això vol que el text sigui el més consensuat possible.
Como decir, vamos a conseguir un buen texto en el que todos estemos cómodos y que podamos tener garantías para que se pueda aplicar en la isla de Mallorca, ¿no? Si yo ahora le digo el mes que viene, pero en un mes pues las cosas se hacen rápido, corriendo y mal, pues yo no estaré satisfecho. Entonces yo creo que aquí lo importante es que estemos satisfechos todos.
La patronal del lloguer turístic, però, passa pena que la limitació de cotxes a Mallorca per a millorar la mobilitat a les carreteres pugui perjudicar els seus negocis. La gerent d'Aptures, Maria Gibert.
Mos mirarem amb carinyo l'esborrany, però sí que tindrem en compte això perquè, a més, segons quin tipus de mesura entenem que podria beneficiar les grans cadenes hoteleres per fletar un bus fins a l'hotel i després no, en el final a un hotel li interessa que el turista faci la despesa a dins l'hotel i que no se mogui a dinar a un restaurant, etc.
Gibert alega, idò, que manco clients de lloguer turístic seria perjudicial per a l'oferta complementària.
Mentrestant, avui comencen les reunions de la Mesa pel Pacte per la Sostenibilitat, que, entre d'altres qüestions, debatrà la proposta dels socialistes d'incrementar l'impost de turisme sostenible. El govern adverteix de la complicitat d'aplicar aquesta mesura. José Antonio Caldés, director general de Diàleg Social.
Entendemos que una modificación, en este caso, del impuesto de turismo sostenible es un proyecto con cierta complejidad, en la cual hay que debatir no solamente si se tiene que subir y cuánto se tiene que subir, sino el mecanismo de cómo podemos trasladar esos fondos a la sociedad y a proyectos que ayuden a mejorar la competitividad y sobre todo el bienestar de los ciudadanos. Pero lo que es muy importante remarcar, siendo importante el impuesto de turismo sostenible, es que el pacto de sostenibilidad va más allá que una modificación del ITS.
El PSIP rebutja defensar la pujada de l'impost turístic a la Mesa per la Sostenibilitat i no assistirà a la convocatòria del govern. Els socialistes consideren que es tracta d'una proposta de la presidenta del govern, Marga Proens, i que és ella qui l'ha d'explicar i defensar, Marta Puyalto.
Així ho ha explicat el portaveu del PSIP al Parlament, Iago Negueruela, després de la Junta de Portaveus. El partit ja ho ha comunicat formalment a la presidenta mitjançant una carta i Negueruela ha recordat que l'acord assolit durant el darrer debat de política general establia que seria l'executiu qui duria a la mesa les propostes dels grups parlamentaris.
Yo estoy seguro que la señora Proens en esa mesa defenderá la propuesta mejor que nosotros porque es su propuesta. El Partido Socialista registró la propuesta de Proens. Por tanto, ¿para qué va a ir el Partido Socialista a explicar la propuesta de Proens?
I en el ple de dimarts que ve, PP i Vox tombaran l'esmena a la totalitat de l'esquerra contra la derogació de la llei de memòria democràtica. La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha recordat que la derogació forma part dels acords signats amb el PP. Des de l'esquerra, Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, i Josep Castells, de Més per Menorca, creuen que el debat servirà per recordar, diuen, la falta de paraula de Proens.
Nosotros estamos muy tranquilos. Está dentro de los acuerdos firmados con el Partido Popular para los presupuestos presentados en julio del 2025. Por lo tanto, el Partido Popular entiendo que cumplirá su palabra.
El PP torna a sucumbir a les dèries de Vox, en aquest cas en contra de la memòria democràtica.
Salvar-li el cul al govern a canvi de que no droguessin la llei de memòria democràtica i un cop van tenir el cul salvat, doncs, bueno, van decidir trencar el pacte al que havíem arribat i derogar igualment la llei de memòria democràtica.
Mentre els populars han registrat una iniciativa per denunciar un dèficit de 1.000 policies nacionals i guàrdies civils. Marga Durán en culpa Pedro Sánchez.
No els adona condicions dignes. I això, evidentment, té conseqüències ja molt greus. I vostès diran, qui està sostenint ara la seguretat ciutadana? Pues les policies locals.
I el vicepresident Antoni Costa compareixerà dimarts que ve al Parlament per abordar la proposta de reforma del sistema de finançament que ha fet el govern de Pedro Sánchez.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Les previsions que apuntaven a l'arribada de pluges de nou avui s'han complit i avisen de forts vents i onatge per demà que han obligat a activar les alertes a les Balears avui, però la situació complicada es viu a la península, especialment a Andalusia.
Allà estan en avís vermell per la borrasca Leonardo. S'han desallotjat 3.000 persones en zones inundables de Cádiz, Jaén i Màlaga per precaució i s'ha desbordat el riu Guadaira al seu pas per diverses localitats. Les autoritats no tenen constància de danys de persones per un temporal que ja ha provocat el tall de més d'un centenar de carreteres i ha deixat prop de 4.000 andalusos sense llum. També s'ha suspès el servei de tren a diferents províncies d'Andalusia. La unitat militar d'emergències ha desplegat més de 250 militars a la comunitat per pal·liar els efectes del temporal i garantir la seguretat de la població.
Bé, millor que el febrer manté per ara la dinàmica plujosa del gener, que ha batut un rècord pel que fa a dies de pluja de 31 dies que té el mes de gener. Només n'hi ha hagut 11 en què no hem hagut de treure el paraigua.
Parlant de dies en què ha plogut a les Balears, no a quantitat d'aigua caiguda, que ha tingut altres geners més quantiosos. Sigui com sigui, el més important és que en general ha plogut bé, un fet que repercutirà positivament en les reserves hídriques. Miquel Salamanca, meteoròleg d'Ivetres.
Ha plogut molt bé, perquè en general no han tingut precipitacions de caràcter torrencial, al contrari. Per tant, la infiltració ha estat molt bona, ha estat òptima, i això se notarà d'aquí una sèrie de mesos, quan aquesta aigua passi a formar part de recursos hídrics.
Normalment, en aquesta època de l'any, el que arriben a les illes són borrasques atlàntiques ja desinflades. La diferència ha estat que, enguany, s'han reactivat amb altres borrasques a la Mediterrània que han deixat molta pluja i vent.
Creixen les reserves hídriques i a Eivissa perilla la producció de cereal perquè amb tant de dies de pluja s'ha fet tard per sembrar. Però el camp eivissenc confia que aquest hivern passat per aigua ajudarà a sortir de la sequera. Alberto Ferrer.
El pagès que no va sembrar el cereal al novembre ja no hi és a temps. El camp està xop i no aixugarà com a mínim fins a mitjans febrer, així que perilla bona part de la producció. Ho explica Toni Tur, que és el president de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni.
Segurament ja no es podrà sembrar, blat i ordi ja és a prou tard. La civada encara es podria sembrar, però segueix ploguent. Hi haurà menys hectàrees sembrades, però, per contrapart, pues, tornem a tenir silla verda.
Però l'aigua també és ben rebuda per la campanya d'hortalisses d'hivern i els cítrics, i sobretot de cara als conreus d'estiu.
Pues, és que no hem pogut enterrar la patata, haurem d'esperar un poquet. La previsió és cap al 15 de febrer poder sembrar i arrencar, que encara tenim patata d'hivern per arrencar. I per la part d'hortalissa, pues, el més primerenc haurem d'esperar un poquet i, si no, pues, sembrarem a principis de març, final de febrer.
No han de perdre de vista que les reserves hídriques d'Eivissa són al mínim i encara s'està lluny del nivell que marca la tranquil·litat.
100% benvingudes. Necessitàvem unes pluges excepcionals i així està passant. Crec recordar que les últimes dades de recursos hídrics estàvem en el 49% de les reserves. Lo habitual per passar un estiu tranquil és arribar a 60%. Estic segur que amb aquestes últimes pluges pujarà una mica més.
Els aqüífers de l'illa es troben al límit i aquestes precipitacions poden ser vitals per deixar enrere la sequera.
Parlem ara d'un altre retard en el nou geriàtric de Maó per deficiències importants. El nou equipament està acabat, està equipat i les obres recepcionades. Però quan els residents ja havien estat informats del trasllat al nou centre, tot ha quedat aturat, Axel.
Certament s'hi han detectat mancances importants, fins a tal punt que el govern està investigant tant la constructora principal com altres empreses per haver executat malament els treballs. Es volen depurar responsabilitats i que aquestes actuacions, que qualifiquen de negligents, no suposin a més cap cost per a l'administració. Ara mateix estan mirant de resoldre problemes relacionats amb l'accessibilitat de l'edifici i la cuina incompleix la normativa legal, motiu pel qual s'ha hagut de fer un nou contracte. Carmen Reinés és consellera insular de Benestar Social i Família.
És un projecte que ve de la legislatura anterior i ha sofert una sèrie de deficiències de projecte, també de deficiències a les instal·lacions claus, com pot ser en aquest cas la cuina, i això està comportant un endarreriment que fa que a dia d'avui no puguem garantir exactament quin serà el dia previst per poder posar en marxa.
A tot això asseguren des del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials s'hi afegeix que s'ha hagut de reestructurar el pla d'obres en diverses ocasions per l'acumulació d'errors de planificació, un fet que ha generat sobrecostos. Reinés reclama al govern diligència.
Nosaltres, com a Consell, el que demanarem és responsabilitat en el sentit de que tot estigui en condicions i complint en la normativa. El Consorci és responsable de fet van licitar les obres, ells són responsables de que realment es compleixi amb els requisits establerts en el contracte.
El nou geriàtric havia d'estar enllestit fa 3 anys, ha tingut un cost de prop de 16 milions d'euros i tot apunta que no es podrà inaugurar fins a finals d'any per acollir els 120 residents previstos. Els arquitectes que han dissenyat l'equipament són els mateixos que han de fer el futur nou centre de salut de Ciutadella.
El 2025 tanca les Balears amb un increment del 2% en el nombre d'autònoms i ja són més de 101.000, la xifra més alta registrada. La Conselleria d'Empresa ha fet avui un balanç de la situació i del perfil d'aquests treballadors. El 85% fan feina tots sols i no tenen ningú a càrrec. El 64% són homes i la majoria tenen més de 45 anys.
El sector que més autònoms concentra és el de la construcció, amb un de 9%, seguit del comerç, amb un de 7, i hostaleria, amb un 11. El conseller d'Empresa ha assegurat que la convocatòria d'ajuts als autònoms del govern, que ara mateix està en marxa, ha multiplicat per 5 el nombre de sol·licituds. Alejandro Sáenz de San Pedro ha criticat que encara no s'ha implantat l'IVA reduït per al col·lectiu.
El 1 de enero de 2025, en Espanya, tenia que estar en vigor el IVA específico para aquellos autónomos que facturan hasta 85.000 euros, una obligación que impone Europa, y no lo ha hecho todavía. Como Madrid se lo pone cada vez más difícil al autónomo, nosotros aquí se lo queremos poner más fácil, compensando aquellos gastos de su actividad diaria.
Tot això quan les Balears estan pendents de l'aprovació del Pla Estatal d'Habitatge per poder incrementar el topall de preus perquè els inquilins puguin accedir a ajudes per al lloguer.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ara mateix aquestes ajudes només les poden sol·licitar aquells que abonin com a màxim 900 euros per un pis o 450 per habitació. Són preus absolutament fora del mercat a les Balears i que fan que molts no puguin optar a aquesta subvenció just en una de les comunitats on més es necessiten davant la crisi habitacional i l'encariment desorbitat de preus.
El pla estatal s'havia d'aprovar a principis d'aquest 2026 per poder aplicar els seus punts, però de moment no hi ha una data concreta prevista. És un document que, si no hi ha canvis de l'esborrany, inclourà la petició de Balears per pujar en aquesta comunitat el topall de preus de lloguer per poder accedir a ajudes. El govern central està d'acord i per això s'ha inclòs la proposta, però fins que no s'aprovi no es pot aplicar i, per tant, els inquilins de les illes que paguin més de 900 euros mensuals no hi poden accedir. José Luis Mateo és conseller d'Habitatge.
Que se tome conciencia, lógicamente, de la situación que nos encontramos en nuestras islas y que se pueda aumentar ese límite de tope de los precios del alquiler, que puedan optar a las ayudas. Y estamos convencidos de que esto será así. O sea, creemos que va a ser así. No te lo puedo decir al 100%, porque voy a repetir, hay un borrador, los avances son significativos.
La ministra d'Habitatge, però, no preveu accelerar els terminis i manté el març com a data límit per aprovar el pla d'ajudes després d'incorporar algunes aportacions de les comunitats i de passar altres filtres com el Consell d'Estat. És Isabel Rodríguez.
Nos hemos dado algunos días más en aras a ese acuerdo. Recibimos algunos apuntes técnicos de las comunidades autónomas que han sido incorporados. Ya ha circulado en el seno del gobierno por los distintos departamentos. Quedaba un trámite con función pública que creo que se resolverá en el día de hoy. Quiero que pase por el Consejo de Estado también para garantizar aún más su seguridad jurídica y, por tanto, en el primer trimestre, entendido trimestre, hasta el mes de marzo.
Són declaracions de la ministra de Televisió Espanyola, on s'ha mostrat molt crítica amb la posició dels governs populars que no volen aplicar la llei estatal d'habitatge per topar el preu del lloguer a zones tensionades i també amb la manca de suport a l'escut social. Rodríguez ha demanat a tots els grups un esforç per poder aprovar-lo al Congrés. On sí que hi haurà consens serà la votació del decret que revaloritza les pensions i que ha publicat avui el BOE, per tant, ja entra en vigor. Els pensionistes de les Balears, Aina, estan moderadament satisfets.
Demanen, però, que es canviï el sistema per revaloritzar les pensions per un altre que els aporti més seguretat. Ho ha reclamat el portaveu de la Coordinadora Balear en Defensa de les Pensions Públiques, Pep Juárez, en una entrevista al programa El Dia.
Torna a passar de que les pensions segons l'IPC, això no és un tema consolidat, sinó que cada any és una loteria. I, per tant, cada any se posa en qüestió. I, per tant, ja a partir d'aquí ja mos inquieta.
L'any 2024 es varen diagnosticar més de 6.400 nous casos de càncer a les Balears. Això és quasi un 10% més que un any enrere. Es tracta d'una patologia que va a l'alça tant aquí com a l'estat espanyol, on cada any es diagnostiquen quasi 300.000 nous casos. Entre els motius, l'envelliment de la població i els hàbits de vida. Carme Moreno.
Coincidint amb el Dia Mundial de la Malaltia, l'Associació Espanyola contra el Càncer de l'Arxipèlag assegura que aquesta patologia és la primera causa de mort a les Balears. Davant d'aquest escenari, el seu president, José Reyes, reivindica una atenció més humana pels malalts.
En último término, por tanto, hablar de este aspecto de la humanización en el que principalmente este año hacemos énfasis desde la asociación como un elemento básico, ver al paciente no como una enfermedad, sino verlo en su conjunto, es una persona con una enfermedad y hay que ver a ese paciente con todas las circunstancias que le rodean para poderle ayudar en todo aquello que necesite.
La consellera de Salut, Manuela García, ha fet una crida a la població perquè participin als cribratges de càncer de colon i mama. També ha avançat que el pròxim triatge que es farà a les Illes serà el de cèrvix.
Creemos que el primer mensaje en el Día Mundial contra el Cáncer es animar a la población a que cuando reciban una carta o cuando reciban una prueba para hacerse un aviso para hacerse una mamografía, pues que acudan, que es muy importante porque puede haber un diagnóstico precoz y por lo tanto mejorar la supervivencia.
La previsió que maneja l'Associació Espanyola contra el Càncer és que l'any 2030 el nombre de persones malaltes per aquesta patologia superi les 7.300 a l'arxipèlag.
I l'ONG catòlica Mans Unides llança a partir d'avui una nova campanya per combatre la fam al món. El lema d'enguany és "Declara la guerra a la fam". L'entitat s'ha mostrat satisfeta perquè l'anterior campanya les parròquies de Mallorca varen aconseguir quasi duplicar els fons recaptats fins a arribar als 133.000 euros.
Són 65.000 euros més que el 2024. Aquests 133.000 euros recollits per les esglésies s'han de sumar als 80.000 euros en donatius. El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltabull, ha fet una crida a la ciutadania perquè es posicioni en contra de països com Israel, que ha causat la fam entre la població civil i els cooperants per la guerra palestina.
L'último que hemos vivido es la guerra de Palestina e Israel. Nos daba las cifras de los niños que morían de hambre allí. Ahora, y aquí hay una enorme injusticia. Yo no sé hasta qué punto podemos apoyar gobiernos que están haciendo esto, que dejan que la gente se muera, ¿eh? Pues yo haría una llamada también a nuestra mentalidad de solidaridad, de ser solidarios.
Els diners recaptats es destinaran als països que pateixen fam extrema i viuen en guerra per construir o millorar infraestructures com escoles o hospitals.
Després de posar límits a l'obertura de noves universitats privades, el president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat un nou decret per frenar també la creació de centres de formació professional privats. L'objectiu, ha dit, és evitar xivius sense qualitat.
Sánchez considera que la formació professional necessita un control davant l'increment dels centres privats que en els darrers anys, diu, han duplicat la matriculació d'alumnes. El president ha fet un anunci a la jornada sobre FP, empresa a Madrid.
Igual que hicimos con las universidades,
vamos a poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan las garantías formativas y de calidad suficientes para los alumnos y alumnas de la formación profesional. Y lo vamos a hacer con hechos, a través de un Real Decreto, cuya consulta pública vamos a lanzar en los próximos 2 meses para asegurar que quien imparta formación lo haga con estàndards, con exigència i con control.
Igualtat preveu aprovar el projecte de llei contra la violència vicària en el Consell de Ministres de dimarts de la setmana que ve.
Amb tot, la ministra Ana Redondo ha explicat avui que el text encara no està tancat i que està negociant amb el Ministeri de Justícia perquè és una norma complexa. La ministra confia que la llei incorpori les reivindicacions de les víctimes.
Al Pròxim Orient, la tensió entre els Estats Units i l'Iran s'intensifica. El portaavions Abraham Lincoln, que es troba desplegat a la Mar Aràbiga, ha abatut un dron iranià que s'acostava al destructor.
Des de l'Iran han confirmat avui que varen perdre el control d'aquesta aeronau mentre feia una missió rutinària il·legal de reconeixement en aigües internacionals. També el destructor ha hagut d'escortar un petrolier estadounidenc davant l'assetjament d'una embarcació de la Guàrdia Revolucionària iraniana.
Tot això quan Israel ha assassinat al manco 18 palestins en nous bombardejos a Gaza, malgrat l'alto al foc, entre els morts hi ha 4 infants. Amb aquest apunt arribarem a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. L'Ajuntament de Manacor agilitza les llicències d'obra gràcies a la normativa aprovada pel govern. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Ja n'ha atorgat 4 i en té 8 més en tramitació en pocs mesos. L'Ajuntament només resol les llicències sense haver de valorar el seu contingut i el temps d'espera s'ha reduït de 2 anys a 3 mesos.
L'Institut Bendinat de Calvià ha posat en marxa una campanya per aconseguir que l'ONU aprovi la declaració del Dia Internacional de les Illes.
És una passa més després que l'estiu passat el Congrés dels Diputats donat suport a aquest projecte que té com a objectiu donar a conèixer la situació de vulnerabilitat a la qual s'enfronten les illes a causa de l'avanç del canvi climàtic.
I l'Ajuntament de Palma està molt pendent de la previsió meteorològica en vista a la celebració de la Rua i la Rueta.
El Carnestoltes dels més petits està programat per aquest diumenge, dia 8 de febrer, i les disfresses per als més grans per a l'altre diumenge, dia 15. Però si s'activen avisos, el calendari es podria modificar.
I tot això, un accident ha provocat avui un embòs quilomètric a l'autopista d'Andratx. Un camió ha sortit de la via i ha bolcat la mercaderia. El conductor ha resultat ferit lleu i romandrà en observació. L'incident ha obligat a tallar la circulació a l'entrada a Palma per l'autopista d'Andratx. I precisament volem conèixer quina és la situació i com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores trobem la circulació lenta habitual a la via de Cintura en sentit d'aeroport, a l'altura de sortida cap a la carretera de Valldemossa i també hi ha hagut tràfic lent a l'autopista d'Inca, a l'arribada de Palma. Que respecte a aquest camió, el camió encara està ocupant part del carril esquerre, però això no està funcionant tot tensions per un moment. És tot. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ei! A IKEA Mallorca t'ho fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure. Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3. Tots donam una mà a Abaimar.
A IKEA Mallorca t'ho fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure. Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam. L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, l'Ajuntament de Manacor ha estat el primer en concedir una llicència urbanística a través d'entitats col·laboradores, una opció que permet la llei de simplificació administrativa aprovada pel govern el 2024. D'aquesta manera, aquest consistori, governat per Més per Mallorca, ha aconseguit reduir el temps d'espera fins als 3 mesos.
Manacor ja ha atorgat 4 llicències d'obres i en té 8 més en tramitació i en pocs mesos. S'ha pogut fer gràcies a la normativa aprovada pel govern que permet que les entitats privades de certificació urbanística ECU, que autoritza el Consell de Mallorca, puguin externalitzar la tramitació. L'Ajuntament només resol les llicències sense haver de valorar el seu contingut. Núria Hinojosa és la delegada d'Urbanisme de Manacor.
Estem contents d'aquesta col·laboració público-privada que s'ha posat en marxa, que està habilitada per llei, i contents de ser el primer ajuntament, el primer municipi que ho activa, perquè és una eina més que tenim els ajuntaments per alleugerir les cues i s'espera que tenen els promotors per obtenir una llicència d'obra.
El temps d'espera s'ha reduït de 2 anys a 3 mesos, això sí, només pels promotors que vulguin pagar el servei de les ECUs. La fórmula politico-privada en matèria urbanística ja està implantada a altres comunitats i és, segons el govern, la millor manera de desbloquejar el sector urbanístic. José Luis Mateo és el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat.
Porque están aquí para facilitar, están aquí para agilizar, están para dar salida a esos informes jurídico-técnicos que puedan dar esa tramitación mucho más ágil a las licencias. Y vuelvo a insistir, pasar de 3 años a 3 meses creo que es tremendamente revelador de cuál es el objetivo fundamental de estas entidades, ¿no?
Per part seva, el Consell de Mallorca ja ha aprovat el registre d'empreses autoritzades. Fernando Rubio, el conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures.
Nosaltres, des del Consell de Mallorca, també hem aprovat el registre. Per tant, ja tenim, crec que ara mateix són 4 empreses que estan registrades i que poden actuar a tota l'illa de Mallorca.
Els pobles de Muro i Alcúdia, entre d'altres, també ja han implantat les entitats col·laboradores urbanístiques per alleugerir les llistes d'espera per aconseguir llicències. D'altra banda, 17 projectes s'han presentat al concurs d'idees per ampliar la residència pública i el FAS de Sa Pobla.
Avui ha començat la fase de valoració per elegir la proposta arquitectònica que servirà de base per redactar el projecte definitiu. L'objectiu és augmentar la capacitat en 40 places més i millorar la funcionalitat dels espais. El centre el gestiona l'IMAS, que assumirà també la gestió de les noves places.
Canviem de qüestió. La patronal del petit i mitjà comerç de Mallorca, Pimeco, ha posat en marxa una nova campanya per fomentar les compres de proximitat amb el lema aquest Sant Valentí, enamora't del petit comerç.
La campanya es difon a través d'un vídeo promocional que mostra diferents escenes quotidianes del petit comerç, com una floristeria preparant un ram a una llibreria escrivint una dedicatòria, i contraposa aquesta experiència propera amb la fredor i la immediatesa de la compra en línia. Entre els enamorats n'hi ha que aposten per afavorir el comerç local, però d'altres es decanten per l'opció més econòmica i veuen el dia de Sant Valentí com una data purament comercial.
No, nosaltres mirem de comprar en els llocs locals, no en les grans superfícies, i si és artesania o fet a mà, doncs encara millor. Bueno, per donar vida una miqueta a les coses que tenen més valor, més feina, que són més nostres.
No tengo ni una enamorada, pero bueno, pienso que deberíamos apoyar más a los comercios del interior de Mallorca, ¿no?
Sí, ayer me compró mi novio un muñeco para el día de los enamorados con un destiz que me encanta. Yo creo que funciona fatal porque te gastas un pastón tanto en Navidad como en los enamorados, para nada. Y por eso no lo compro yo porque es mucho más caro.
I ho dèiem en titulars. Un grup d'estudiants i professors de l'Institut d'Ensenyament Secundari Bendinat a Calvià ha posat en marxa una campanya per aconseguir que l'ONU aprovi la declaració del Dia Internacional de les Illes. És una passa més després que l'estiu passat el Congrés dels Diputats donar suport a aquest projecte que té com a objectiu donar a conèixer la situació de vulnerabilitat a la qual s'enfronten les illes a causa de l'avanç del canvi climàtic, el turisme de masses i la sobreexplotació dels recursos.
Aquesta setmana han enviat la petició a la Coordinació Internacional de la UNESCO perquè necessiten el suport institucional per declarar el que seria el Dia Internacional de les Illes i que volen celebrar dia 19 de maig. Les alumnes de l'IES Bendinat de Calvià, Aina, Alicia, Lídia i Helena, conviden escoles i entitats a unir-se a la campanya d'aquesta manera.
El canvi climàtic és un fet real, que no podem aturar, però sí que podem ajudar que avanci més lent. I així
ens ajudarà a adaptar-nos als canvis que vendran. Hem analitzat com puja el nivell de la mà, duent platges a quedar-se sense arena, i és a desaparèixer. També hem vist com s'han incrementat els fenòmens meteorològics extrems.
I l'esgotament de recursos fa que sigui necessari actuar ja per protegir els ecosistemes, per conservar els espais i, en definitiva, poder seguir vivint a casa nostra, a les nostres illes.
Nosaltres celebrarem el dia 19 de maig el Dia Mundial de les Illes i dedicarem les jornades ambientals de l'IES Bendinat a aquesta temàtica per fer-ne més ressò entre la comunitat educativa.
La campanya va començar el curs passat quan a través del projecte internacional Let's Save the Islands, l'Institut de Calvià va posar en marxa una iniciativa compartida amb el Col·legi La Montaigne i l'Escola Bàsica i Secundària de Santa Maria per donar aquest reconeixement a l'illa Reunió, a França, i a les Açores, a Portugal. Ara esperen que el govern d'Espanya ho presenti de manera oficial a l'Assemblea de l'ONU.
2:39 a la plana política. Més per Mallorca ha presentat una moció al ple del Consell per reforçar de manera activa la presència del català a l'entorn digital i donar suport als creadors de contingut que aposten per aquesta llengua a les xarxes socials.
La moció planteja que la institució insular assumeixi un paper actiu en aquest àmbit, incorporant creadors de contingut en català a les seves campanyes institucionals i facilitant que puguin fer ús d'espais i equipaments culturals per desenvolupar la seva feina. També proposa impulsar línies d'ajut específiques per a la creació de sèries audiovisuals en català a les xarxes, així com reconèixer el talent local mitjançant premis i concursos que portin recursos, visibilitat i projecció professional. Catalina Inés Perelló és la portaveu al Consell.
Perquè si el català no es presenta a TikTok, a Instagram o a YouTube, queda fora del dia de molts de joves. A Mallorca hi ha creadors que fan continguts en català de qualitat, però ho fan sense suport. I el que demanam és que el Consell deixi de mirar cap a una altra banda i ajudi a crear un ecosistema digital viu, amb ajuts, visibilitat i oportunitats, perquè el català també sigui una llengua normal al món digital.
D'altra banda, Vox demanarà també al pròxim ple que l'institució insular es posicioni a favor de retirar de manera immediata la balisa d'emergències B16 per considerar que es tracta d'un perjudici econòmic per als ciutadans. El portaveu de Vox al Consell, Toni Gilí, creu que la mesura impulsada per la Direcció General de Trànsit és inadequada en un context d'inflació desbocada i pèrdua de poder adquisitiu. A més del factor econòmic, afirma que hi ha una bretxa de seguretat greu per als conductors en referència a la geolocalització obligatòria.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Més qüestions. L'Ajuntament de Palma està molt pendent de la previsió meteorològica en vista a la celebració de la Rua i la Rueta. El Carnestoltes dels més petits està programat per aquest diumenge, dia 8 de febrer, i les disfresses per als més grans per l'altre diumenge, dia 15, però si s'activen avisos, el calendari es podria modificar.
De moment, el cap de setmana dona pluja i cort no descarta passar també a dia 15 la Rueta, que es faria al matí, i la Rua l'hora baixa, tot i que la regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Roca, explica que s'ha d'esperar per prendre la decisió.
De moment aguantam un poc a la meteorologia, perquè sempre mos arriba a la darrera... el darrer estat de lo que pot passar. Sí que és vera que si hi hagués qualque alerta veuríem si se pot adaptar, si no se pot ajornar. Se podria ajornar dia 15, per tant, dia 15 podríem fer la rua des de matí i la rua serà baixa.
Si el temps acompanya, per enguany estan previstos, en el cas de la Rua, 4 premis a carrosses de 450 euros cada un i 4 premis per a les millors comparses de 250 euros també per a cadascuna. La regidora preveu una gran participació després que l'any passat es registrés un rècord amb 9 carrosses i fins a 34 comparses.
Jo crec que serà una bona acollida si mos respecta un poc el temps. Sí que la Rua, esperant que també tornem a arribar a xifres rècord, l'any passat se van apuntar 9 carrosses i 34 comparses. Si la gent s'està animant, jo crec que hi haurà una bona acollida.
Les inscripcions per participar a la Rua encara estan obertes i atents fins al 12 de febrer.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Carapana, Chamacoco, Chiquitano, Cocama, Cocamilla, Cubeó, Tesano, Diahoy...
Aquests que sentiu són alguns dels més de 770 dialectes en perill d'extinció que hi ha només a Amèrica del Sud. L'artista Baluts els anomena en la seva pròpia veu a la seva obra titulada Ho tenc a la punta de la llengua. És la vessant sonora d'una exposició que aprofundeix en la importància del llenguatge i les múltiples formes en què s'ha expressat al llarg de la història. L'exposició s'inaugura demà a les 7 del capvespre al Casal Solleric.
D'origen austríac, però resident a Espanya des de finals dels anys 60, Baluts ha estat pionera en l'ús de materials efímers, però procedents tant d'elements de la natura, substàncies orgàniques i biològiques, com de matèries industrials. En la seva obra, Ho tenc a la punta de la llengua, l'artista empra la calç en dues peces inèdites, Lengua de cal i Que cada dolor siga su nombre. El llenguatge com un instrument que ens separa, destaca i també ens uneix a la vegada. El fil conductor també com a la seva fragilitat.
Porque, claro, el lenguaje también puede ser un es también un instrumento de poder. Es decir, los indígenas, los idiomas de los indígenas han sido menospreciados e incluso tratados de erradicar durante 500 años.
La comissària de l'exposició, Piedad Solans, destaca que una de les vessants principals de l'obra de Lutz és que el coneixement es construeix a través de l'atzar.
Y este conocimiento se construye no a través de lo que ya sabemos, de la información, de la documentación, sino a través del azar, de la creatividad, del mirar con el rabillo del ojo, de lo imprevisto, de lo que sucede, de la mirada que ve el insecto o que utiliza los objetos de la vida cotidiana.
La mostra s'inaugura demà a les 7 del capvespre i es podrà veure fins al 12 d'abril. Estarà presidida demà aquesta inauguració pel Bala de Palma, Jaime Martínez.
Amb aquesta proposta arribem a les 2:45, arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Xisco Ribas, bon dia de nou.
Bon dia.
Parlem del director de futbol del Mallorca que ha valorat el mercat de fitxatges d'hivern.
Així és, Pablo Ortiz, després que el club mallorquinista ha tancat el mercat a les arribades de Sito Lubumbo i Justin Kalumba, ha valorat positivament un mercat en el qual assegura l'objectiu principal era confiar en la plantilla que ja es tenia i reforçar les parts on han vist febleses. Escoltam el director de futbol del Mallorca.
Nosotros lo que tenemos claro es que tenemos plena confianza en los jugadores que conforman esta plantilla. El grueso de la plantilla, yo cada vez que he hablado, he dicho que el futuro del Mallorca pasa por esos jugadores que tenemos ya nosotros. Detectamos una necesidad en una posición y ha venido gente a ayudarnos a cubrirla. Las expectativas de cada uno que pueda pensar que necesitamos 4, 5, 6, 3, 2 jugadores, eso ya va un poco en cada uno. Nosotros teníamos claro la línea a seguir.
Pablo Ortiz també ha parlat de la sensació que té l'afició sobre que els fitxatges es fan o arriben a darrera hora.
Els temps, pues, a vegades no depenen d'un mateix, depenen d'uns altres clubs, depenen d'uns altres de la part dels jugadors, depèn de la part nostra. Jo crec que en això, independentment de quan arriben, mentre un mercat està obert, pues, pot donar en qualsevol moment, més pront o més lluny. Alguns jugadors han vingut al final, alguns jugadors venen més al principi, no ara en gener, en el mercat d'estiu també. Jo a això no li dono major rellevància. Evidentment, tots volem tindre les plantilles completes i fetes pues, quan abans millor.
A més, Ortiz ha confirmat l'interès d'altres clubs per Omar Mascarell i que en els pròxims dies parlaran amb el jugador per a la seva renovació.
La situació de Omar, tenemos que hablarla. Es verdad que cuando pasó esto ya quedamos, después del mercado nos juntaríamos y veríamos la posibilidad de seguir o de no seguir. Pero bueno, es lo que te puedo decir. El club, en este caso, no hemos llegado a un acuerdo con el club que lo quería y de su renovación pues hablaremos estos días. Por mi parte pues ojalá pudiera llegar, pero hay que entender a todas las partes también.
El director de futbol del club ha reiterat la confiança que té la directiva en l'entrenador Jagoba Arrasate.
Yo creo que está confiat en la situació, està confiat en els jugadors que té, està a mort en buscar solucions, en esforçar-se al màxim. Crec que tenim un entrenador molt bo, molt humil, molt bona persona, amb molta capacitat, amb molta experiència en partits en la Lliga. I, vamos, jo crec que anant tots a una estem sobradament preparats per a treure aquesta situació.
Ortiz ha dit que està tranquil·la la feina que ha fet en aquest mercat.
cuestionado o no, yo creo que estamos expuestos a eso, a la opinión pública. Estamos en un negocio que es el fútbol, que todo el mundo sabe de fútbol, que todo el mundo puede opinar, y en ese sentido estoy tranquilo. O sea, yo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Te gustará más, te gustará menos, pero intento ser honesto con eso. Entonces, cuando uno es honesto en el trabajo, en el esfuerzo, en el sacrificio, llevo 6 temporadas aquí, pues entiendo que tomo decisiones que a gente le puedan gustar más o a gente le puedan gustar menos, pero las tomo convencidos.
I Alfonso Díaz, cap de negocis del club, també ha parlat d'aquest mercat de fitxatges del Mallorca i ha dit que tots els doblers van només a un joc. L'escoltam.
Bueno, lo primero de todo es que el dinero está en el césped. Nosotros lo tenemos muy claro y yo creo que la propiedad lo tiene clarísimo. Es que todo ingreso, todo euro que entra en este club no va a ningún otro lado que no sea el césped. Y a partir de ahí, a principio de temporada, se hacen los presupuestos, la liga te concede un límite de plantilla y todo ese límite de plantilla todos los años lo estamos consumiendo. Es decir, que toda la capacidad que tenemos para invertir en jugadores se está completando y eso estamos haciendo.
Alfonso també ha confirmat que un dels objectius principals del club és incentivar l'assistència a Somos.
Yo creo que es un cúmulo de cosas en las que obviamente trabajamos en el día a día y en las que tenemos que seguir trabajando para volver a esa media que teníamos la temporada pasada. Todavía queda mucha temporada por delante, pero sí es verdad que tenemos que seguir trabajando en ello y yo animo a toda la afición, ¿no?, a que estén con el equipo, el que no pueda venir que llene su asiento, ¿no?, y que sea su asiento, que es importante para que el estadio tenga el ambiente que queremos todos.
I en tot això, ahir el darrer arribar, Cito Lubumbo, va signar el seu nou contracte amb el Real Mallorca i portarà el dorsal 15. L'angolès arriba cedit pel Calle italià fins a final de temporada amb una opció de compra de 4 milions d'euros. I avui ja s'ha entrenat amb els seus companys. Escoltam Lubumbo.
Yo me siento muy bien, muy feliz y no vejo a hora de comenzar. Espero ayudar a equipa, ser un jugador disponible para equipa, estar a disposición del míster y hacer más goles, ¿no? Que eso es importante, gol, asistencia, y es eso. Yo me describiría como un nuevo jugador de Mallorca que tiene voluntad, que está dispuesto a luchar pelo emblema, pela camiseta. Cap amunt, sempre amunt.
A Son Bibiloni, l'equip ha fet la segona sessió de la setmana per preparar el duel contra el Barça de dissabte al Camp Nou. Els blaugranes es varen classificar ahir per a les semifinals de la Copa del Rei després de guanyar per 1-2 a l'Albacete.
Com dèiem, a la Copa del Rei, el Barça, pròxim rival del Mallorca, jugarà la semifinal de la competició copera.
Això després de guanyar per 1-2 davant l'Albacete. Els blaugranes varen guanyar per la mínima un rival de segona divisió que va estar a punt de forçar la pròrroga al temps afegit. Rafinha va ser baixa per lesió i té complicat arribar en condicions per jugar el partit de dissabte contra el Mallorca. Pel que fa a les altres eliminatòries, avui es jugarà l'Alavés Reial Societat i el València Atlètic Club. Demà es tancaran aquest quart de final amb el Betis Atlètic de Madrid. Tots aquests partits a les 9 del vespre.
Pel que fa a la primera federació, Xisco Lau d'Eivissa ha tornat als entrenaments.
I precisament ha estat el primer dels dos darrers fitxatges de l'Ude, el porter Tau Paradovski i el lateral Arnau Solà. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, els Blaucel han tornat a la feina aquest matí, tot i la pluja i el vent. Dels 8 fitxatges s'han entrenat tots menys Javi Eslava, que està en la darrera fase de la seva recuperació al turmell. Dels que van arribar a l'estiu, Jofer Sura continua lesionat de l'espatlla. Unai Medina, capità de l'equip, ha atès els micròfons d'IB3. Segueix la línia de Javi Lara i Miguel Álvarez i diu que hi ha més alternatives i energia amb els nous.
Gente joven, con ganas, y yo creo que nos está dando energía. Hemos mejorado mucho en muchas facetas del juego. En defensa, sobre todo, nos metían bastantes goles. Se está viendo el equipo que ya está teniendo más balón, que quiere ir por bandas, por dentro. Yo creo que tenemos muchas facetas y tenemos mucha gente con muchos recursos.
Tot i que vol anar amb peus de plom quan el dia a dia no amaga el seu objectiu per al final de temporada.
No te lo voy a decir, pero para mí, en mi mente está el ascender. Yo el primer año que vine aquí a ascender y bueno, esa es mi meta y yo lo voy a intentar hasta el final.
La Eivissa torna a entrenar demà i juga diumenge davant del Betis Deportivo.
A la la Copa de la Reina avui es juguen els primers partits de quarts de final.
I demà serà el torn del Barça, les mallorquines Catacoy, Patrick i Harro, que s'enfrontaran al Real Madrid amb l'objectiu d'aconseguir un bitllet per a les semifinals. Avui es juguen dos partits d'aquests quarts de final, Atlètic de Madrid, Atlètic Club i Madrid-Tenerife. Demà, a més d'aquest clàssic entre Barça i Real Madrid que es jugarà a les 9 del vespre, també es disputarà el Real Societat Llevant Badalona.
I en bàsquet, l'Azul Marino cercarà una nova victòria dissabte.
El conjunt mallorquí continua líder de la classificació de la Lliga Challenge i dissabte visitarà la pista de la Cordà Paterna. En tan sols una derrota, l'Azul Marino vol seguir sumant i afermar la primera posició. Recordem que de prop el segueix el Celta amb els mateixos punts des de la segona posició. Escoltant la jugadora de l'Azul Marino, Alba Torrens.
I en sa mentalitat, no, sa del primer dia és la mateixa que sa d'avui, que és intentar sumar i ajudar l'equip a l'objectiu que tenim, que és aconseguir aquest ascens.
El partit entre l'Azul Marino i la Cordà Paterna es jugarà dissabte a les 5:30 al pavelló municipal de Paterna.
I en motociclisme, Joan Mir domina els tests a Malàisia.
El d'avui ha estat un gran dimecres per al pilot mallorquí al circuit de Sepang. Mir continua les bones sensacions damunt la seva onda i ha firmat el millor temps als entrenaments. Ha quedat a només mig segon del rècord absolut del circuit, que el té, per cert, Pecco Bagnaia el 2024. El palmassà ha rodat 6 dècimes millor que la Q2 del darrer Gran Premi al novembre.
Gràcies, Xisco. Fem una petita pausa i anem amb cultura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
¿Buscas trabajo o quieres mejorar el que tienes? Del 16 de febrero al 20 de marzo, Palmactiva organiza en su sede de la calle Socors 22 el mes del empleo. Entrevistas de trabajo diarias durante un mes con 36 empresas que ofrecen 1.253 oportunidades laborales. Inscripción obligatoria y gratuita. Más info en palmactiva.com. Ayuntamiento de Palma.
La actualidad, minuto a minuto, a IB3 Radio. Informatiu migdia.
Foren poc més de 10 anys de feina, però la petjada d'Antoni Gaudí a la Seu de Mallorca és immensa. El geni feu del projecte de remodelació previst en un principi una capgirada històrica en aquesta joia gòtica, la complicitat del bisbe Campins ho feu possible, i la seva mort forçà la marxa de l'arquitecte deixant l'obra inacabada però única. Enguany, coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte català, quan la Sagrada Família centrarà bona part dels actes, la catedral de Palma. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Treu pit i a reivindicar com un espai imprescindible per entendre la seva obra.
Durant segles, els constructors de la Seu varen jugar a ser déus. La seva saviesa els va permetre fer un edifici immens, però eteri, sempre cercant el cel. S'havia temptat, però, allò impossible i l'edifici tenia problemes constants. El més perillós, el vinclament de la façana. La Seu sempre havia estat un edifici viu, amb obres, amb remodelacions, però no seria fins l'arribada de Gaudí, de la mà del bisbe Campins, que es rellegiria l'interior de l'edifici. Es traslladà al cor del centre a l'altar major, es donaria llum i color allà on durant segles no n'hi havia. Andreu Villalonga és director de la Càtedra Seu de Mallorca de la Universitat de les Illes Balears.
La Seu de Mallorca s'ha considerat com una obra secundària i crec que és un error, crec que és tot el contrari. La reforma de la Seu és una intervenció única a dins la carrera de Gaudí. I això crec que no és una opinió, no? És un fet històric. Única per què? Perquè és la primera i la darrera vegada la qual Gaudí intervé en una catedral. No només una catedral, sinó una catedral com la nostra, una catedral com la de Mallorca.
I és aquest llegat el que es reclamarà durant tot l'any a la catedral, perquè Gaudí va fer allò que estava previst, però no només.
I aquí està, jo crec, la genialitat del bisbe Campins, per una banda, i de Gaudí, per l'altra. En saber anar molt més enllà, en donar una nova direcció a la reforma i obrir les portes de la Seu, de pinta en ample la modernitat. Res tornarà a ser igual a la Seu a partir de Gaudí, a pesar de que la reforma bàsicament ve a donar solució definitiva en aquestes aspiracions de la Seu de segles enrere.
Sabíeu, per exemple, que hi ha trencadís a una de les capelles de la Seu, o heu vist mai els esbossos fets a mà per l'arquitecte a l'Altamajor? I d'enguany tot això ho podreu conèixer de primera mà gràcies a les propostes que es posen en marxa des de la catedral per mor d'aquest centenari. Visites teatralitzades, conferències, exposicions, també un conte infantil, un podcast. El primer dels actes tindrà lloc diumenge a les 10:30 amb la missa estacional que presidirà el bisbe de Mallorca, que es podrà veure també a través d'IB3 Televisió, i l'acte central del centenari serà el 8 de desembre. El meu cos s'amara. I si Antoni Gaudí és un dels noms propis de la plana cultural d'avui, l'altre és Blai Bonet. El creador de Santanyí moria el 1997, però la seva obra és encara ben viva i ho serà un poc més aquest 2026, quan es commemorarà durant tot l'any el centenari del seu naixement. Són, de moment, una trentena d'actes de tot tipus que es posaran en marxa el mes que ve. Serà, de fet, el 20 de març, coincidint amb el Dia de la Poesia, un acte festiu, alegre, ple de paraules i accents diversos que tindrà lloc, esclar, al seu poble natal. Carme Castells és directora de la Fundació Mallorca Literària.
Es diuen que celebrarem l'arrencada d'aquest any Blai Bonet amb aquesta celebració d'esvers en ruta Blai Desperta. Blai Desperta també és un vers de l'autor i, per tant, pensaven que així segurament el descendirem i el farem present. I omplirem Santanyí amb els versos del poeta, dits amb moltes sonoritats, amb moltes diccions, per part d'escriptors venguts d'arreu del territori.
Una veu plena de nius, un dels versos del seu poema Soledat Oberta, englobarà tots els actes previstos en aquest centenari, de moment una trentena, però que s'aniran ampliant. Tota la informació actualitzada al web de Mallorca Literària. Blaus, el plau morat de la vinya, ni el pas gloriós de la...
Hortolans, deixeu la sínia...
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 4 de febrer. El transport públic a les Balears continua sumant adeptes, en especial entre els residents, i registra un nou rècord de viatgers. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Per primera vegada supera els 40 milions de passatgers en un any, el 2025, una dada que suposa un increment d'un 5% respecte de fa un any, però d'un 23% si agafam com a referència només dos anys enrere. José Luis Mateo es el conseller de Transports.
Nuevo récord de viajeros del transporte público interurbano en Mallorca y además más usuarios residentes que nunca. Dejando muy claro que desde el govern de Marga Proens, desde este govern y desde esta conselleria y esta dirección general, la apuesta por el transporte público es una prioridad desde el principio de legislatura.
Parlant de transport, el Consell d'Eivissa vol reduir un mes el període de limitació de control de vehicles.
L'argument és que a principi de juny, a finals de setembre, no s'arriba al topall màxim. Per tant, el Consell proposa reduir a 1.250 el sostre de vehicles que podran circular per l'illa durant l'estiu. Seran, així, en total, gairebé de 9.000. El període de limitació començarà el 15 de juny i acabarà el 15 de setembre.
A la crònica parlamentària, la llei de memòria democràtica tornarà la setmana que ve al Parlament.
Dimarts que ve, PP i Vox tombaran l'esmena a la totalitat de l'esquerra contra la derogació de la llei de memòria democràtica. La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha recordat que la derogació forma part dels acords signats amb el PP. Des de l'esquerra, Lluïsa Pesteguia, de Més per Mallorca, diu que el debat servirà per recordar la falta de paraula de Proens.
Nosotros estamos muy tranquilos. Está dentro de los acuerdos firmados con el Partido Popular para los presupuestos presentados en julio del 2025. Por lo tanto, el Partido Popular entiendo que cumplirá su palabra.
El PP torna a sucumbir a les dèries de Vox, en aquest cas en contra de la memòria democràtica.
A Menorca s'investiga l'empresa constructora del geriàtric de Maó per presumptes negligències.
El govern sosté que hi ha diverses partides mal executades i vol depurar responsabilitats. El nou centre per a persones grans està construït i equipat. Les obres recepcionades i els interns preparats per al trasllat. Però, tot i així, les nombroses deficiències detectades obliguen a fer-hi noves actuacions i la seva entrada en funcionament no s'espera abans de final d'any.
La reunió entre Òscar Puente i els sindicats ferroviaris acaba sense acord i es manté així la vaga,
que està convocada per a dilluns, dimarts i dimecres de la setmana que ve. Els representants dels treballadors reclamen més seguretat i inversió en les infraestructures. Indiquen que, de moment, no han aconseguit compromisos concrets amb el govern i que se continuaran reunint amb el Ministeri els pròxims dies abans de les aturades. Diego Martín és del sindicat SEMAF.
He expuesto todas nuestras reivindicaciones, todo el malestar que vienen manifestando los ferroviarios, y a partir de hoy pues el propio ministerio nos pondrá encima de la mesa soluciones.
Amb aquest punt arribarem a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara Ivetres Ràdio comença Tèntol.
Més informació a ivetresnoticies.com.